Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 72a edició, tot just la 26a de la nostra tercera temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa 72 i un programa, a més, amigues i amics, que coincideix amb Sant Jordi, 23 d'abril, el primer dia que fem aquesta setmana programa, així que feliç Sant Jordi a totes i a tots, per a mi, per a un servidor i no és pel meu nom, sens dubte, el dia més bonic de l'any. Aprofiteu-lo per passejar, per comprar llibres, roses i sobretot si esteu com jo a Barcelona, sens dubte és el dia que està més bonic i tant de bo que ens acompanyi, com sembla indicar que així serà. Esperem no posar-hi ara nosaltres els problemes, el temps per poder gaudir al màxim d'aquest dia. Com també esperem que hagueu gaudit i de valent de la Setmana Santa. I és que recordem-ho que a partir d'aquest 23 d'abril fem el programa, com ja havíem avançat a l'última edició, que no vam fer la setmana passada. Ara recordarem per què no el vam fer, però per tant anem a analitzar tot el que va passar per als equips de l'Eixample, que ara recordarem quins són. Actualitat esportiva del passat 12 i 13 d'abril del 2025. I si parlem del passat cap de setmana, del 19 i 20 d'abril, cap de setmana que tancava la Setmana Santa i en el qual, com bé sabeu, no va haver-hi actualitat i competició esportiva, sens dubte la notícia de la jornada va ser, que encara està copsant i ocupant totes les capçaleres i molts minuts tant de ràdio com de televisió, la mort del papa de Roma, del papa francès, de Jorge Bergoglio, que ens va deixar aquest passat 21 d'abril del 2025 a l'edat de 88 anys, el que són les coses. Justament va morir el dia posterior al diumenge de resurrecció per als cristians, és a dir, notícia d'impacte que fins i tot està relacionada amb el món de l'esport, ja que era un fidel seguidor del futbol i de l'equip argentí de Buenos Aires, del San Lorenzo d'Almagro, ara improvisant una mica més i m'entrebanco, però sí, si no m'equivoco és el San Lorenzo d'Almagro, que ara mateix juga Iker Muniain, però bé, no ens desviarem més, però ja ho sabeu, sens dubte aquesta la notícia de la setmana quan acabem d'escoltar aquest Vértigo Dudós. En Vertigen també va ocupar aquest papat, descansi en pau, el papa francès, que jo crec que per als no creients i per molta gent també ha ajudat a transformar l'Església, i tant de bo que l'Església continuï avançant cap a l'actualitat, cap al dia d'avui, cap al segle XXI, perquè ja hem vist que és un estament que molts cops queda molt anclat en el passat. Sense posar-me dins de més jardins, simplement fer un esment, recordar el per què no vam analitzar aquesta actualitat de l'última jornada de competició del 12 i el 13 d'abril a partir del dimarts 15 d'abril, com m'havies pertocat, i ho estem fent ara en 23 d'abril. Doncs perquè un servidor estava al torneig de futbol base més gran i important del món. Estem parlant, com no podia ser d'altra manera, del MIG Futbol, que en aquesta 23a edició, celebrat en aquesta Setmana Santa del 2025, va tornar a batre tots els rècords, i és que hi van participar 444 equips de 44 països diferents al llarg i ample de tot el món. Es van fer més de 400 partits en streaming en directe i tot això es va produir a la Costa Brava durant aquesta Setmana Santa, al llarg i ample de 59 camps de futbol repartits entre 43 municipis, com dèiem, de la Costa Brava, on s'hi van disputar 1.092 partits i hi van participar més de 10.000 jugadors i jugadores, més voluntaris i voluntàries, gent d'hotel, fisios, personal mèdic i un servidor, Jordi Galla, que va estar de voluntari de camp la segona edició consecutiva que hi assisteixo, i també com a col·laborador de mèdia fent fotografies a peu de camp. Aviat a les meves xarxes socials les intentaré penjar, però el que us vull dir és que va tornar a ser una gran festa del futbol. Em consta que alguna gent dels nostres clubs de l'Eixample a títol personal també hi va assistir. Desafortunadament no vam poder-hi coincidir, però segur que també va ser una gran experiència per totes i tots ells. A títol personal, una vegada més, moltíssimes gràcies a l'amic Juanjo Rovira per la seva confiança i també, com no podia ser d'una altra manera, a tots els voluntaris i voluntaris i a la gent de mèdia per tota la feina feta al llarg d'un torneig que va tenir moltes sorpreses. D'una banda, per destacar dos titulars ràpids, que no parlarem del MIC Futbol, sinó dels equips de l'Eixample, triplet dels equips base de l'Atlético de Madrid. Es van emportar el MIC a les categories U14, U15 i U16, i sens dubte les dues sorpreses d'aquesta 23a edició del MIC, apadrinada per cert pel jugador del Barça Dani Olmo, van ser la victòria a les categories U18 i U19 per sorpresa de dos equips catalans, i de fet dos equips humils, no són dels grans, diguem, dels que competeixen a les primeres categories estatals. A la categoria U18 va guanyar la Unió Esportiva Quart, el seu primer MIC, i a la categoria U19 es va imposar per 1-0, un autèntic golaç des del mig del camp, la Unió Esportiva Figueres, ni més ni menys que el Deportivo Alavés. Així que podríem dir que aquest va ser el MIC de les sorpreses i dels humils, i sens dubte va tornar a ser el millor i el més gran MIC de la història. Si no hi heu anat mai, us recomano que hi aneu, i si voleu veure les fotografies que hi vaig fer i seguir una mica també com va anar això i tot el que realitzo dia a dia, em podeu seguir a través de les meves pròpies xarxes socials. Avui ho estem fent una mica embolicat el programa, i més segurament que s'embolicarà, després us explico per què, però us recordo les meves xarxes socials, que ajuda molt si ens podeu seguir per allà. Via Instagram em podeu seguir a @jordigallegas, via Twitter, ara denominat X, a @@jordigalla, i també podeu trobar a Facebook, LinkedIn, allà on vulgueu. I evidentment, ja ho vam dir, volem arribar als 500 seguidors, a veure si ho aconseguim a Instagram, abans d'acabar aquesta tercera temporada de l'Eixample Esports. De moment crec que estem al voltant dels 450, per tant, aviam si ho aconseguim, i també volem créixer tant a Facebook com a X. Així doncs, ens podeu seguir a les tres plataformes, a Facebook, a Twitter, ara denominat X, i a Instagram, a @EixampleEsports. I com hem fet avui un començament, un inici diferent de programa, recordar-vos que aquí a l'Eixample Esports no parlem del MIC, han fet unes pinzellades, no parlem d'un servidor de Jordi Gaia, del presentador, sinó que el focus màxim, el nostre màxim interès, està posat una setmana més, una jornada més, en els equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur dels equips tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Farem també unes pinzellades a nivell de futbol base tant dels equips de la Unió Barcelonista Catalònia com del Club Futbol Don Bosco. Recordem aquestes dues darreres entitats que tenen futbol base però no amateur. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet per parlar una setmana més de poliesportiu. Però aquesta setmana només ho farem de futbol sala. D'una banda, tant del Club Futbol Sala Eixample, i de l'altra, com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I com venim fent habitualment, tancaríem un programa més de l'Eixample Esports fent cistelles de la mà dels equips, dels jugadors i jugadores del club de bàsquet Ipsi, però els llangardaixos i llangardaixes porten dues setmanes seguides descansant. Per tant, no hi ha moviment a l'actualitat dels blaus, dels llangardaixos i llangardaixes. Per tant, avui no parlarem de bàsquet. El que sí que podem dir és que els hi queden dues jornades per endavant molt intenses, amb diferents objectius per a tots els seus clubs, i estem ben segurs que tots ells aconseguiran assolir els objectius que tenen per endavant. I el que tenim per endavant en aquesta 72a edició de l'Eixample Esports, per lo general, són bones notícies. I és que, tot i que alguns resultats han estat inferiors als que s'esperaven, dels equips dels quals en una setmana més farem una anàlisi en profunditat, cap d'ells ha perdut. I això sempre és una bona notícia, tot i que, com dèiem, aquesta setmana potser no tant, perquè, com anirem veient, s'esperaven millors dels resultats que els dels aconseguits, però la notícia és que per segona jornada, més que setmana consecutiva, tots els equips amateurs de l'Eixample han aconseguit sumar. La passada jornada tots havien guanyat, fet pràcticament inèdit, i aquesta dos han guanyat i dos, si mal no recordo ara mateix, sense tenir-ho davant, han empatat. Per tant, resultats força favorables, també han acompanyat bastant al futbol base, però, amigues i amics, sens dubte, i quina alegria dir-ho també el dia de Sant Jordi, tot i que ja fa dies que ha passat, però recordem una vegada més que estem fent aquest programa perquè no hi érem la setmana passada, el gran titular, i volem dedicar-los-hi aquesta 72a edició de l'Eixample Esports, és que tenim nous campions i campiones de Lliga a la Unió Barcelonista Catalònia, un equip, un dels més destacats de la seva base. A falta de dues jornades, si mal no recordo, per a finalitzar la competició, s'ha proclamat campió de Lliga, i estem parlant del conjunt sub-10 a dels de la Franja Blaugrana. Després en donarem més detalls, però sens dubte volem ja felicitar-los per aquest títol històric, que també comporta un ascens històric, en aquest cas a la categoria de la primera Benjamí, de la primera divisió Benjamí sub-10. Fins ara estaven a la segona divisió Benjamí, ascens històric, i a més, després també ho comentarem, però per si se'ns oblida, feia dos o tres temporades que els de la Franja Blaugrana no guanyaven un títol de Lliga. Per tant, moment sens dubte històric per al conjunt eixample. I abans de començar aquest anàlisi d'aquesta 72a edició de l'Eixample Esports, permeteu-me, i això no acostumo a fer, en part perquè no m'agrada fer-ho, de fet, possiblement és de les primeres que faig aquí a l'Eixample Esports, una crítica, i a més, a la Federació Catalana de Futbol. I és que a aquesta hora que estem fent el programa, i són les coses del directe, pràcticament ens quedem sense com poder fer-lo, perquè portem tot el dia intentant-ho i no funciona la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol. I això, sens dubte, és un problema, perquè tot el manteniment, tot el funcionament d'aquesta pàgina web, com tantes altres coses, va en part a càrrec de tots els federats que paguen la seva quota, i també de tots els clubs. Per tant, des d'aquí, des de la meva banda, perquè m'involucra i m'afecta en la meva feina i també en el dret d'informació de tots els participants de les competicions de la federació, la meva petita crítica i la meva petició de que, si us plau, s'ho mirin, perquè ja no és novetat que falli, i tant de bo que falli menys i cada vegada funcioni millor. Avui no n'ha estat el cas, per primera vegada hem tingut aquests problemes just quan estàvem a punt d'iniciar el programa, per tant hem tingut que fer malabars, per tant ja demanem disculpes per anticipat, serà un programa força diferent, no sé la llargada que tindrà, i agrair també a la gent de lapreferente.com, perquè si és que avui podem fer aquest programa i posar el mínim possible la pota, que ja veurem com anirà, és gràcies a ells, que hem vist aquí que tenen una web també força arregladeta, i si podem tirar aquest programa avui endavant em parcirà gràcies a les seves informacions. Doncs sense més dilacions, que ja ens estem allargant molt, ja portem pràcticament un quart d'hora de programa, vinga, som-hi, anem a analitzar el que va passar en aquesta passada jornada de fa dues setmanes, del passat cap de setmana 12 i 13 d'abril del 2025. I una setmana més començarem el nostre anàlisi per la segona catalana. Anem cap al grup 3, on hi trobem a l'amateur de la penya barcelonista Anguera, que aquesta passada jornada va aconseguir una gran victòria davant d'un dels rivals forts de la categoria, com és el Barceloneta, i a més ho va fer jugant a casa. Resultat final: penya barcelonista Anguera 2, Club Futbol Barceloneta 1. Gran resultat, com dèiem, per al conjunt dirigit per David Garrido, ja que s'enfrontaven a un dels rivals forts de la categoria. Amb aquesta derrota, ara mateix els mariners han caigut fins a la setena plaça, però fins ara ocupaven plaça de fins i tot possible playoff descens, eh? Per tant, estem parlant d'una gran notícia per als de l'Eixample, que a més, les bones notícies normalment no van mai soles, ja són 3 jornades consecutives guanyant per als groguets. Per tant, estan, sens dubte, en un dels seus millors moments de la temporada, i ja els hi feia també falta. I mica en mica, doncs, poden començar a mirar més cap amunt que no pas cap avall. L'equip ja pràcticament salvat, ho tenen cada cop més a prop. Ara mateix són novens classificats amb 40 punts i tenen ara mateix fins a 6 punts de marge respecte al Pallejà, que és el cinquè per la cua. Podria ser una plaça, encara no se sap, de possible descens, però respecte del descens directe ja són 9 punts de marge. El quart per la cua amb 31 punts és l'Almeda, el primer en descens ara mateix. Doncs, com dèiem, 9 punts de marge l'Anguera respecte del descens, a 12 punts, 4 jornades per disputar-se. Per tant, cada cop ho tenen millor els de David Garrido, i això en part és així, com dèiem, gràcies a aquesta victòria d'aquesta passada jornada per 2-1 davant del Club Futbol Barceloneta. Una victòria que van començar a certificar a la mitja hora de joc, al minut 30. David Blasco avançaria als groguets, i amb aquest resultat d'1 a 0 a favor dels groguets s'aniria al temps de descans. La segona part, però, no començaria gaire bé per als nostres interessos, ja que ben aviat, al minut 48, Daniel Manuel Martínez Álvaro empataria, posaria l'1-1 per al Club Futbol Barceloneta. Avançaria pràcticament tota la segona part amb aquest empat a 1. Semblava indicar que es tallaria la dinàmica de victòries del conjunt eixamplí, però no va ser així, gràcies a un gol in extremis de Pau Guàrdia, que al minut 89 feia el 2-1 definitiu d'un partit on s'hi van veure 4 targetes grogues, 2 per a cada un dels dos conjunts que es van enfrontar. Pel que fa, com dèiem, a la classificació, novè classificat amb 40 punts aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, que també, com mencionàvem abans, va mirant cada cop més amunt. Abans comentàvem la situació respecte del descens, doncs cap amunt tenen ara mateix aquesta possible promoció d'ascens a només 4 punts. L'última plaça, la cinquena, l'ocupa d'aquest playoff d'ascens el Sant Vicenç dels Horts amb 44 punts, com dèiem, 4 més que els de l'Eixample. I atenció, perquè per la part alta ho té coll avall l'APA Poble Sec, que té 9 punts d'avantatge respecte de la Terlenca. El líder, com diem, és l'APA Poble Sec, però és que porta 2 jornades seguides perdent, i això que en 26 partits només n'ha perdut 5 en tota la temporada. Per tant, moment complicat per al líder, i veurem si això pot aprofitar justament el conjunt de David Garrido la setmana vinent. I és que aquest amateur de la penya Anguera visitarà el camp del líder, com dèiem, aquest APA Poble Sec, que es troba en el pitjor moment de la temporada, on ha caigut en les darreres 2 jornades. Aviam, més coses a comentar. Doncs, per exemple, el rival de la propera setmana, que com dèiem, ja comencen aquí els problemes, serà l'APA Poble Sec, el líder de la categoria. Abans de baixar una categoria, valgui la redundància, anem a repassar la resta de resultats i marcadors d'aquesta passada 26a jornada en aquest grup 3 de la segona catalana. Marianao Poblet 3, APA Poble Sec 1, Agrupació Esportiva Prat B 2, Sector Montserratina 3, empat a 1 entre la Terlenca i el Club Futbol Pallejà. I més marcadors: Sant Vicenç dels Horts 1, Unificació en Bellvitge 0, Hospitalet 3, Unió Deportiva Gornal 0, Club Deportiu Almeda 8, Penya Barcelonista Barquino 1, i per últim el CP Sarrià 2, Unió Esportiva Rubí B 0. Baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, concretament al grup 10, i anirem, seguirem en primera instància amb els colors groguets per parlar d'un altre resultat on sumen els nostres, tot i que, com ara veurem, pot ser menys del que s'esperaven. Estem parlant de l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, el conjunt dirigit per Ivan Parra, que va aconseguir sumar un punt aquesta passada jornada, o potser més aviat, com ara veurem a la crònica i al nostre repàs, potser va acabar perdent 2 al tram final. Resultat final: Club Esportiu Canyelles B 2, Penya Barcelonista Anguera B 2. Ara explicarem el perquè de que es va perdre més potser del que es va guanyar, però per entendre-ho molt millor, que millor, valgui la redundància, que escoltar el primer dels testimonis d'aquesta 72a edició de l'Eixample Esports. Avui anem sota pals, iniciem des de la porteria, i és que tenim amb nosaltres a Rubén Valverde, el porter de la penya barcelonista Anguera B, que en exclusiva per als micròfons de l'Eixample Esports ens feia aquest anàlisi de l'empat al camp del Canyelles i també, a la part final de la seva declaració, dels seus objectius i del seu equip en aquest tram final de temporada.
Va ser un partit molt disputat contra un rival que s'està jugant al descens. Sabíem que no ens anaven a posar les coses fàcils i així va ser. Vam rebre el primer gol als primers minuts de partit. Nosaltres no estàvem còmodes, no teníem masses ocasions, però vam tenir la sort de poder empatar el partit abans de la mitja part. Després del descans vam sortir molt millor, arribàvem a la porteria contrària amb molt perill, fins que per fi vam poder remuntar el partit. Malauradament, vam tenir la mala sort de no poder aguantar el resultat. El temps afegit ens van empatar el partit i així va acabar amb empat a 2. Podem treure bones conclusions del resultat. Sumem un punt que ens permet continuar lluitant per una possible promoció. Sabem que els rivals de dalt tenen partits complicats, perdran punts i nosaltres seguim allà. Lluitarem fins al final, fins que no quedin punts possibles per sumar. Una altra cosa que és més important encara és que el nostre davanter estrella, l'Álvaro Santiago, suma un altre gol més. El permet seguir allà lluitant pel pitxitxi de la categoria i que segur que el guanyarà.
Doncs no va mal encaminat el nostre porter, l'escoltàvem ara. Moltes gràcies per la seva col·laboració i per les seves declaracions a Rubén Valverde, aquest porter de l'amateur B de l'Anguera, quan ens deia això, que ja ho mencionàvem l'últim programa, perquè havia fet, si no m'equivoco, 2 gols l'últim partit, doncs que la gran temporada que està fent Álvaro Santiago, en aquell moment estava empatat amb 2 jugadors més al capdamunt de la classificació, pel seu promig golejador no era el primer, i ara ja sí que ho és, i a més, sense mirar els promijos, que també els ha igualat, ara mateix els 3 primers màxims golejadors porten 0,9 gols per partit, però és que ara mateix el líder del Pichichi d'aquesta tercera catalana és l'Álvaro Santiago, amb 22 gols, un més que els seus més immediats perseguidors, 22 gols en 24 partits disputats, una autèntica barbaritat aquest 0,9 de gols per partit, pràcticament un gol, com dèiem, per partit. Doncs clau una setmana més Álvaro Santiago per a que el seu equip pogués sumar, però com ja ens comentava el nostre testimoni, el porter, com dèiem, Rubén Valverde, doncs van perdre més que van guanyar en aquest tram final de partit els d'Ivan Parra, i és que el partit va començar a favor ja del Canyelles al minut 21, quan Gerard Graus avançaria als del barri de Canyelles, en aquest cas al Canyelles B, com dèiem, però sortosament José González de Novaes, a la mitja hora de joc, al minut 30, posava l'empat a 1 i la igualada per als groguets. Amb aquest resultat d'1 a 1 s'arribaria al temps de descans. A la segona part es mantindria aquest empat a un gol pràcticament al llarg de tots els minuts, però al minut 80, com comentàvem, apareixeria el pichichi de la categoria Álvaro Santiago per a 10 minuts del final, avançar per primer cop en el partit als groguets, situant l'1-2, però novament protagonista del partit feia el seu doblet a un minut per al final, al 89, Gerard Graus, per trepitjar una mica el gran partit que estàvem fent els de l'Eixample i situar el tram final de partit a l'últim minut, pràcticament l'empat a 2 definitiu d'un encontre on hi van haver un total de 7 targetes grogues. 3 en van veure els jugadors del Canyelles, 4 els jugadors de l'Anguera. Sortosament no es va haver de lamentar cap expulsió. Doncs amb aquest empat amb sabor amarg, perquè era un partit trampa, com ens deia el nostre protagonista, perquè el Canyelles és equip de la part baixa, és cinquè classificat per la cua, possible candidat al descens de categoria amb 27 punts, i per tant aquest amateur B esperava sumar de 3, no va poder ser així, però la nota positiva és que segueixen encadenant setmanes sumant els de l'Eixample, i és que amb les 3 victòries consecutives que portàvem fins ara, amb aquest empat, són ja 4 jornades seguides sense perdre. Intentaran seguir amb la seva bona dinàmica aquesta propera jornada, aquest proper cap de setmana, rebent a casa el Cerro Club Deportivo, un Cerro Club Deportivo que ara mateix el trobem classificat. Ara estem, com dèiem, amb aquests problemes amb les pàgines web, intentant trobar-ho. Doncs el tenim ben apropet dels nostres 3 punts per sobre, en cinquena posició el Cerro Club Deportivo amb 49 punts, 3 més que els de l'Eixample. Per tant, partit clau per medir les aspiracions del conjunt d'Ivan Parra, que com dèiem és 7è amb 46 punts, ja salvat matemàticament. Per tant, com a mínim, si l'equip, ja ho hem dit fa unes jornades, la temporada que ve, tercera catalana, i buscarà ser-ho de segona, perquè seguirà lluitant fins que les matemàtiques diguin el contrari, com ens deia el nostre testimoni, per intentar entrar a un possible playoff d'ascens, que ara mateix tenen a 6 punts quan en queden 12 per disputar. Per tant, complicat, difícil, però confiem en que ho poden fer possibles de l'Eixample, i estem convençuts, seguríssims, que si no ho aconsegueixen, si més no, ho lluitaran fins al final. Com dèiem, la propera jornada el conjunt de l'Anguera, aquest amateur B, rebrà a casa el Club Deportiu, el Cerro Club Deportivo. Pel que fa a la resta de resultats d'aquesta 26a jornada del grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Atlètic Poblenou 4, Sant Genís Penitents 2, Cerro Club Deportivo 1, Inter Barcelona 2. L'Inter Barcelona amb aquesta victòria continua el líder, destacat, pràcticament intractable, amb 66 punts, 9 més que el segon classificat, que és amb 57 unitats, La Salle Bonanova. Seguim amb el repàs de marcadors, fet aquest parèntesi classificatori. Guineueta B 0, Club Futbol Alfamora 0, Unió Esportiva Sants B 0, Unió Deportiva Pastrana 1, Club Futbol Vall d'Oreix B 2, La Salle Bonanova 4, i per últim Olimpia Viaró 2, CP Sarrià B 1. Pràcticament se'ns escapa aquí ja el resultat de l'altre representant que tenim en aquest grup 10 de la tercera catalana. Per tant, avui, per aquest rebombori que tenim, que no ens han funcionat les nostres fonts d'informació, ja han fet el repàs de marcadors de la tercera catalana. Però abans de marxar cap a la quarta, anem a veure què va fer l'altre representant. Ara sí, canviem els colors de la nostra samarreta i ens posem la samarreta blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, un club que, per cert, donem notícia exclusiva aquí a l'Eixample Esports ara mateix. Recordem-ho, que ja no són els seus entrenadors ni José María Soldevila ni Carlos Encabo. Des de fa unes jornades van prendre la decisió de marxar dels clubs amateurs on hi portaven molts anys entrenant. Teníem constància de que des del club se treballaria per a trobar entrenadors, però se'ns ha comunicat que la situació, que semblava provisional, de que el Manel Martí Pisa, el president de l'entitat, s'encarregaria d'entrenar als dos clubs unes jornades, als dos amateurs dels blancs, doncs aquesta situació es donarà fins a final de temporada, i serà llavors quan, de cara a la temporada vinent, es busquin aquests relleus a les banquetes. Doncs sigui com sigui, de moment, entre el president i els capitans, que també se'ns ha comentat que tant els capitans de l'A com del B, quan no coincideixen els partits, també donen un cop de mà a l'hora de dirigir els equips, doncs sigui com sigui, de moment els resultats estan sortint, tot i que aquesta setmana l'amateur A va haver de patir més de l'esperat per emportar-se els 3 punts, però, amigues i amics, són 3 punts per a l'amateur A, que ho estava passant malament, i són importantíssims, i de fet seran ja 3 setmanes seguides sumant, i les dues darreres de 3, i és que hem d'explicar una nova victòria dels blancs. Resultat final: Club Futbol La Florida B 1, Futbol Club L'Esquerra L'Eixample 2. Victòria importantíssima de la matera dels blancs, tot i que més soferta de l'esperat, ja que el seu rival que visitaven, això sí, la Florida B, és el QE, amb només 4 punts en 26 partits disputats. Per tant, només amb una victòria i un empat en tota la temporada, pràcticament aconsegueix fer la guitza als blancs, als de l'Eixample, però sortosament no va acabar sent així. Pel que fa a com va anar el partit, doncs els nostres van haver de remuntar, i és que al minut 25 Andrés Felipe Londoño Correa avançaria al cué de la taula, la Florida B. Amb aquest resultat d'1-0 a favor dels locals, es marxaria a vestidors, i a la segona part Manel Martí Pisa i els capitans esperonarien els seus per aconseguir remuntar el partit. Aquesta remuntada començaria a 5 minuts de la segona part, al minut 50, quan Inder, un dels habituals del gol, establiria l'empat a 1. I no seria més endavant, fins al minut 72, allà a l'últim quart d'hora pràcticament de partit, quan Eric Nilsson Romano faria l'1-2 definitiu a favor dels de l'Eixample. Tot això en un partit força net, on només s'hi van veure dues targetes grogues, una per a la Florida, l'altra per al Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Amb aquesta victòria fa un pas important de cara a aconseguir la permanència, aquest amateur de l'Esquerra de l'Eixample, i ara mateix és desè classificat amb 35 punts, o el que és el mateix, un marge ja respecte del descens del descens directe que ens marca la nostra pàgina d'informació. Ja se'n salvarien, però com dèiem abans, ja parlant dels groguets, el Canyelles, que era el seu rival, en aquest cas de la mateixa B de la penya barcelonista Anguera, com hem parlat abans, que també quasi els hi fa la guitza als de l'Eixample, doncs podria acabar sent també equip que baixés aquesta cinquena plaça per la cua. I ara mateix els blancs tenen aquesta plaça dubtosa, aquesta plaça que balla, a 8 punts de distància. Per tant, a 12 per disputar, 8 de distància. Si guanyen la setmana vinent, ho tindrien ja molt millor i més a prop. I si guanyen, jo crec, un dels 4 partits que els hi queden, pràcticament virtualment podrien estar salvats. La setmana vinent, justament, han de jugar a casa a l'Escola Industrial davant d'un rival directe. Aquest proper cap de setmana rebran a casa a l'Olimpia Viaró, que justament és 11è classificat, un lloc per darrere dels nostres, 5 punts per sota, 35 punts per a l'Esquerra de l'Eixample, 30 per al Club Esportiu Olimpia Viaró. Ja hem repassat abans la resta de marcadors d'aquest grup 10 de la tercera catalana, doncs sense més dilacions baixem de categoria, anem cap a la quarta catalana, concretament cap al grup 19, on una setmana més ens espera l'amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, i novament, sortosament, va poder tornar a sumar, i és la segona jornada consecutiva que ho aconsegueixen els blancs. Resultat final, tot i que en aquest cas, com dèiem a l'inici del programa, s'esperava una coseta més dels de l'Eixample perquè jugaven contra el penúltim classificat, Club Futbol Guinardó 2, Esquerra l'Eixample B 2. Ho dèiem, s'esperaven els 3 punts, tot i visitar a un camp sempre complicat com és el del Guinardó, i és que els del barri de Guinardó són 15ens, penúltims classificats, amb 14 punts, però no van poder-se emportar els 3 punts els blancs, i és que el partit doncs va anar de la següent manera. Al minut 5 de partit, ell no volia, Arnau avançaria en gol en pròpia porta als locals. Per tant, el jugador de l'Eixample que es marcava en pròpia porteria, i aquest 1-0 estaria al marcador més d'una hora de joc. Per tant, amb aquest 1-0 s'arribaria al temps de descans, i no seria fins al minut 70 quan Serra marcaria l'empat a 1, i només 4 minuts després, gran tram de partit aquest per als de l'Eixample, Pol marcaria l'1-2, que semblava que podia ser la remuntada per als de l'Eixample, el resultat definitiu i pràcticament la permanència ja signada, però al minut 84 Vincenzo marcaria el 2-2 final per al Guinardó i feia la guitza als de l'Eixample, que ja es veien amb 3 punts més a la butxaca. I quan volíem dir la permanència la tenim més que assegurada. Ja diem que avui és un programa bastant embolic per tots els problemes que estem tenint a nivell tècnic i de poder rebre informació. La quarta catalana, evidentment, no es pot baixar més avall. El que volíem dir és que si haguessin aconseguit els 3 punts haguessin mantingut segurament la plaça de play-off d'ascens cap a la tercera catalana, i és que aquesta setmana novament amb aquest empat han perdut aquesta condició, han baixat fins a la sisena posició. Ara el cinquè és el Barcelona City Football Club amb 3 punts més que els blancs. Per tant, el conjunt dirigit ara per Manel Martí Pisa haurà de remar i de valent si vol poder emportar-se, com dèiem, una d'aquestes places de play-off d'ascens cap a un possible retorn, tant de bo que sigui una temporada després, cap a la tercera catalana. Pel que fa a com està la situació, ho dèiem, sisè classificat l'Esquerra l'Eixample B i líder l'Inspire Soccer, que no va fallar una setmana més, i avantatge amb 3 punts de distància al segon classificat, que és l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, ara els mirarem, perquè abans volíem dir alguna dada més d'aquest partit davant del Guinardó, i és que no van aprofitar els de l'Eixample el mal moment del penúltim classificat, que és que a sobre portava 4 derrotes seguides. Per tant, tot feia pensar que els de l'Eixample podien aprofitar aquesta situació, però no va poder ser així completament, com dèiem, només van poder sumar un punt. Intentaran la setmana vinent apropar-se més a aquestes places de playoff, però la veritat és que ho tindran ben difícil. Ho lluitaran al màxim aquest proper cap de setmana a casa, a l'Escola Industrial, però és que rebran ni més ni menys que el líder, l'Inspire Soccer, que avantatja amb 21 punts de distància als de l'Eixample. Per tant, partit complicat, sens dubte, per als blancs, però seguríssim que ho lluitaran fins al final. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 19 de la quarta catalana van ser els següents: Club Deportivo Carmelo 1, Escola Brafa 0, Gran Penya Espanyolista Maniua B 2, Unió Deportiva Parc B 3, Barcelona City Futbol Club 8, Apa Poble Sec B 0. Més marcadors: Club Futbol Barceloneta B 5, El Carile Ben B 2, Unió Esportiva Celtic 4, Futbol Club Darna 2019 3, Sant Ignasi 0, Racing Sarrià 2, i la victòria del líder contundent per 6 gols a 1 de l'Inspire Soccer davant del Futbol Club Gòtic. Deixem aquí el futbol amateur i marxem cap al futbol base. Marxem amb el conjunt de la franja blaugrana, amb la Unió Barcelonista Catalunya, on, com dèiem, i tant de bo ara aquí tinguéssim a mà el We Are the Champions, perquè se'l mereixen. Ara parlarem d'ells, de l'alegria, sens dubte, de la passada jornada del conjunt a qui hem dedicat aquesta 72a edició de l'Eixample Esports, però abans anem a fer un cop d'ull als resultats del passat cap de setmana, de l'última jornada, com dèiem, disputada, de la que estem parlant, del 12 i 13 d'abril del 2025. Doncs va ser un bagatge de resultats favorable, i és que en 16 partits disputats, els de la franja blaugrana, la Unió Barcelonista Catalunya, van aconseguir 8 victòries i un empat, i van encaixar per la seva banda 7 derrotes. Per tant, es va sumar en 9 dels 16 partits i es va guanyar la meitat dels partits. Per tant, bagatge força favorable. I sens dubte, com dèiem, la notícia de la jornada, no està malament tampoc amb energia, aquest Sweet Child of Mine que sona de fons. Gran notícia: el sub-10A de la Unió Barcelonista Catalunya es va proclamar campió de Lliga, i a més ho va fer fent història. I és que per primer cop a la història del conjunt de la franja blaugrana, en els seus 75 anys, el seu equip benjamí jugarà a la primera divisió benjamí sub-10, o el que és el mateix, la segona màxima categoria al futbol català pel que fa a la categoria benjamí. Així doncs, moltíssimes felicitats a tots els seus integrants, i com no podia ser d'una altra manera, els hi anem a donar veu, i tant que sí, i a més ho fem moltíssim, i és que tindrem ni més ni menys que tres testimonis d'aquest gran conjunt que aquesta gran alegria ens va donar fa dues setmanes, i l'expliquem avui a l'Eixample Esports. Anem a escoltar els primers, en aquest cas d'ells, i és que en primera instància escoltarem els dos entrenadors. Tant aquestes declaracions com que seran una meravella, que sempre agrada escoltar els petits, de després de dos jugadors, una jugadora i un jugador d'aquest equip que escoltarem, venen de la mà gràcies a la col·laboració de també el Robert de Haro, que ens ha fet com sempre les gestions, però especialment del Jaume Muñoz, el president del Catalunya, que ens va apropar a tots els testimonis. Anem a escoltar en primera instància l'alegria tant del Marc Muñoz com del Marc Ezquerra, que són tant el primer com el segon entrenador d'aquest sub-10A. Anem a escoltar aquesta alegria que despertaven tot just després d'haver-se proclamat campions de Lliga. Vinga, escoltem.
Estem ara en aquest moment amb l'estaf tècnic del sub-10A de Catalunya, campió ja de Lliga, matemàticament, amb Marc Muñoz, primer entrenador, i Marc Ezquerra, segon entrenador. Marc Muñoz, molts anys estan a punt d'assolir-ho i finalment s'ha aconseguit. Ens podries dir, per fi, quines sensacions tens?
Bueno, és molta emoció. Al final és el club de la meva vida, porto aquí 18 anys, i al final aconseguir una Lliga d'aquesta manera amb un sub-10 amb nens, que és il·lusió màxima sempre quan estan jugant, és un sentiment inexplicable. O sigui, és felicitat pura i és que estem molt emocionats. No és només un títol d'un any, sinó que portem 2-3 anys treballant amb els mateixos nens. Al final és un treball progressiu i bueno, tenir aquest èxit al final és un sentiment, a més amb aquest club del meu cor, que no el puc explicar segurament.
Marc Ezquerra, difícil o fàcil treballar amb nens de 9 i 8 anys, perquè teniu nens tant de 9 com de 8?
La veritat és que la gent pensaria que és difícil, però tenint un grup de nens com els que tenim, que cada dia venen amb il·lusió, amb ganes d'aprendre, de millorar, ens ho posen molt fàcil. I des del primer dia fins l'últim ens ho han posat molt fàcil i som campions.
Doncs i tant que sí, són campions i campiones, i se sentia aquest rebombori de fons perquè es va omplir, com no podia ser d'una altra manera, per celebrar un dia històric que tot apuntava que així seria, i així va ser. L'escola industrial es va omplir dels colors de la Unió Barcelonista Catalunya, i van acudir molts familiars, molta gent del club, per tota una festa. I és que a més, segona divisió Benjamí sub-10, el grup 9, aquesta 24a jornada, dues per al final, va aconseguir, com dèiem, el títol aquest Benjamí A de la Unió Barcelonista Catalunya, el sub-10A, golejant per 9-0 al Vila Olímpica Club Esportiu. No anirem, perquè no ens dona temps i som molts gols, però és a dir, no anirem minutant com va anar aquest partit, però el que sí que farem és destacar, sens dubte, els autors dels gols, i en parlarem també després amb ell. Déu-n'hi-do de la temporada que està fent. Pòquer de gols, fins a 4 gols els que va marcar Carlos Brixe Orobio, i també van dir-hi la seva, en aquest cas per partida doble, tant el Roc Gil Quintana com, entrant des de la banqueta, l'Aaron Brunet. I també va fer el seu golet per completar els 9 que va marcar el Catalunya al Vila Olímpica Club Esportiu C, Martín La Laguna. Per tant, tots aquests jugadors que van fer els seus golets i van permetre, com la resta de companys i companyes, que s'assolís a dos jornades pel final aquest títol tan i tan merescut per al sub-10A de la Unió Barcelonista Catalunya. Un conjunt, com hem avançat, del qual n'anem a escoltar més testimonis, i em fa especial il·lusió, i és una meravella escoltar-la. Em desfeia avui editant aquestes declaracions, era impossible treure'n res, perquè vosaltres mateixos ara ho jutjareu. Aquests testimonis són impagables, i estem parlant ara mateix de que anem a escoltar a la Laia Flaquer, jugadora del sub-10A del Cata, que es mostrava així de contenta, com no podia ser d'una altra manera, després de proclamar-se campiona de Lliga. Escoltem a la Laia.
Bé, aquí estem amb la Laia Flaquer, jugadora del sub-10A, que avui heu guanyat la Lliga, sou ja campions matemàticament, manca de dues jornades per acabar. Laia, ens pots dir com ha sigut la temporada tan espectacular?
Ha sigut difícil i dura, però hem treballat molt.
Molt bé. I tu de quina posició jugues?
Migcampista pivot.
Vale. I algun gol aquesta temporada?
Sí.
Sí?
7 gols.
Molt bé, 7 gols. És la teva primera temporada al Catalunya?
Sí.
Sí? Molt bé. Pues res, ara què vas a fer? De festa amb els companys i de més a celebrar-ho?
Sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies i felicitats.
Gràcies.
és increïble. A mi se'm desfà el cor i l'ànima escoltant aquests testimonis. És sempre tan agradable poder tenir els nens i nenes a un espai com la ràdio, no? Sempre diuen que els nens sempre diuen la veritat i desperten doncs aquesta espontanietat, i escoltant ara la Laia, doncs això ho han pogut copsar. I em permetreu també, la protagonista és la Laia, però no puc evitar tenir també una abraçada i no sé si ens escolta habitualment, i ja em sabrà greu que sigui avui quan ho faci, si no ho fa regularment, perquè el programa està sortint d'aquella manera. Estem tenint molts problemes tècnics, no funciona la pàgina de la federació, hem tingut que fer mans i mànigues per trobar les informacions, però evidentment de les persones més orgulloses a l'escola industrial fa dues setmanes amb aquest títol de Lliga va tenir que ser el pare de la criatura, el Lluís Flaquer, el pare de la Laia, que evidentment és tota una referència per a un servidor, l'admiro moltíssim. I a més vaig tenir la sort de poder compartir amb ell classes i ràdio al màster de comunicació esportiva que vaig fer fa uns anys. Des d'aquí una abraçada al Flaqui, moltíssimes felicitats, segur que et vas emportar una grandíssima alegria. I bé, no sé si ha sigut el debut de la Laia a la ràdio, però bé, si fos així sempre me'n recordaria, i si no és així també ho recordaré amb carinyo. Enhorabona tant a ell com a tots els pares i mares d'aquest gran equip, com també als pares, el pare i la mare en aquest cas, els familiars d'un altre dels jugadors. En parlàvem abans del seu gran paper, de Carlos Briggs, màxim golejador d'aquest equip i capità d'aquest sub-10 de la Unió Barcelonista Catalunya, que ara l'escoltarem en exclusiva per a l'Eixample Esports. Destaca el paper de tot l'equip per poder aconseguir la Lliga, però atenció, perquè també és molt ambiciós a títol individual. Ben petit, però ja té ben clar que anirà fins al final a pel Pichichi. L'escoltem.
Ara tenim aquí en Carlos Briggs, el capità de l'equip sub-10A. Carlos, quina sensació tens ara, després d'haver assolit el títol?
Doncs molt content, la veritat, després del treball que hem fet tota la temporada, i tots hem ajudat molt. Tothom ha portat el seu granit de sorra i doncs, hem guanyat al final.
Molt bé, moltes felicitats. Quasi pitxitxi de la Lliga, estàs a punt de ser pitxitxi, sabem que vas primer en aquesta classificació. Queden dues jornades, ho intentaràs?
Sí, clar, tinc bastants darrere, però jo crec que intentaré ser el pitxitxi i ho aconseguiré.
Doncs ja l'hem vist el Carlos Briggs, amb aquest té les coses ben clares, amb aquest entusiasme i aquesta ambició, i és que ara mateix és espectacular la temporada que està fent, és una autèntica barbaritat. Porta 52 gols en 24 partits disputats, o el que és el mateix, 2,2 gols per partit. A ell sí que li haurien de donar la pilota d'or, sens dubte, amb aquests números tan i tan bons. I com deia el president, ens recordava, a dues jornades per al final ho intentarà lluitar el Carlos, i qui ho han lluitat i ho han aconseguit és aquest sub-10A, que ja és matemàticament campió de Lliga, i com hem dit, fet històric, la temporada vinent serà equip de la primera divisió Benjamí sub-10, cosa que no s'havia aconseguit mai a la institució. Doncs fins aquí la informació de la Unió Barcelonista Catalunya. Passem al Club Futbol Don Bosco, del qual no podrem dir-ne tantes coses per aquests problemes que hem tingut a nivell d'informació de la pàgina de la federació, però sí que podrem parlar del juvenil A del Club Futbol Don Bosco, que una setmana més ens va donar una gran alegria golejant el seu rival. I és que el conjunt dirigit per Àngel López, que ha substituït des de fa unes jornades ja al càrrec a Walter Núñez, es va imposar amb claretat al seu rival a l'escola industrial. Resultat final, Club Futbol Don Bosco 7, Unió Barcelonista Catalunya de 1, i diríeu, home Jordi, però estem parlant del Catalunya, tampoc no ho diguis amb aquest ímpetu, però és el juvenil D, i aquest juvenil no és de la secció Eixample, per tant, ja ens sap greu pel juvenil de Catalunya, però evidentment hem de celebrar i molt aquesta victòria contundent del juvenil A del Club Futbol Don Bosco, que no va fallar i continua líder en aquest grup 15 de la juvenil segona divisió, líder amb 57 punts, un punt més que el juvenil D del Martinenc i fins a 4 punts més que el juvenil C del Vila Olímpica, els seus més immediats perseguidors. Per tant, en les jornades que queden intentaran seguir-ho donant-ho tot els d'Àngel López, per tant, de bo, proclamar-se campions i aconseguir aquest tan esperat i desitjat ascens que la temporada passada es van quedar tan a prop d'aconseguir amb la mel als llavis. Doncs, com dèiem, aquesta ha estat la 24a jornada i en quedaran encara 6 més per endavant. S'acabarà la competició a principis de juny, per tant, toca lluitar encara i queda molt, partits complicats, però segur que aconsegueixen fer un gran paper els de l'Eixample com estan fent fins ara. I deixem aquí el futbol amateur, el futbol base, el futbol en general, i com ens encanta dir a nosaltres, passem a la segona part del programa i canviem la gespa pel parquet. En aquest cas ja ho hem dit, no parlarem de bàsquet, no parlarem del club de bàsquet Ipsi, perquè aquestes dues darreres setmanes no han tingut competició i per tant ja vam repassar tota la seva actualitat al darrer programa, però sí que anem a parlar de futbol sala. En primera instància i més extensament ho farem dels equips del Club Futbol Sala Eixample, i és que va tornar a ser una jornada molt prolífera amb grans resultats per als negrivermells i negrivermelles. Tornem a recordar que parlem de la darrera jornada disputada el 12 i 13 d'abril del 2025, on l'Aleví femení del Club Futbol Sala Eixample, i això és una altra grandíssima notícia, es va proclamar campió de Catalunya. Va guanyar el campionat de Catalunya i amb aquesta victòria al Santa Isabel es van consolidar com a un dels 4 millors equips de Catalunya. I d'aquesta passada jornada també destaquem el doblet dels dos equips sèniors femenins, el triomf de, i també el triomf del juvenil C, que va recuperar la seva bona dinàmica. Si ens aguanta la gola, anem a repassar els 20 resultats i partits de la passada jornada dels negrivermells i negrivermelles. Novament una jornada molt positiva en quant a resultats, amb 14 victòries, un empat i només 5 derrotes. Anem a repassar-los tots ells. Benjamí A, 6, Sant Quirze del Vallès B, 2, Club Futbol Sala La Unió, 5, Aleví C, 3, Agrupació Esportiva CASP A, 2, Aleví B, 4, Aleví A, 4, Agrupació Esportiva Les Corts, 2, Futsal Olesa, 0, Aleví Femení, 10, empat a 4 de l'Infantil C a la pista de l'Hospitalet Beixport. Més resultats, Associació Esportiva CASP 0, Infantil B 5, Infantil A 5, Unió Futbol Sala Martorella 2, atenció a la golejada de l'Infantil Femení de 1 a 12 a la pista del Futsal Mataró. Passem a la categoria cadet, Club Esportiu Maristes Sants Les Corts 3, cadet B 5, cadet A 6, Agrupació Esportiva Les Corts 7, Ciutat de Mataró 0, cadet femení 5, Futsal Prat 1, juvenil C 5, Club Futbol Sala Salou 3, juvenil B 6, Club Sala 5 Martorell 7, juvenil A 1, sènior C masculí 0, Joventut Les Corts 2, Club Esportiu DMS 5, sènior B masculí 6, sènior A masculí 3, Baixut Castelldefels 4, Tellàs Seccions Deportiva Espanyol B 0, sènior B femení 9, i per últim la gran victòria també del sènior A femení a casa del Santa Isabel per 6 gols a 1 davant del Futbol Sala Sant Cugat. Ràpidament repassar que durant aquesta Setmana Santa no s'ha aturat el futbol negre i vermell, en part perquè s'han disputat alguns tornejos amistosos, com per exemple la inolvidable experiència de la Despensa Futsal Cup, que es va disputar a Toledo, i van anar 3 equips eixamplins, els 3 van disputar la final i 2 copes van tornar cap a casa, i és que l'Aleví A i l'Infantil A van aconseguir proclamar-se campions d'aquest torneig amistós, i a més ho van fer, atenció, com a invictes. I per la seva banda el cadet A també va fer un gran paper, però es va quedar a un pas del trofeu essent finalista. Un altre torneig amistós es va disputar a Ripollet, en aquest cas organitzat pel Futsal Ripollet. Va ser la segona edició del torneig femení de futbol sala, com dèiem, organitzat pel Club del Vallès. L'Aleví femení del Club Futbol Sala Eixample va tancar una actuació espectacular amb una gran segona posició i un premi individual destacat per a la Tess Pou. La família Pou, sempre important a aquest club futbol de l'Eixample, doncs la Tess va ser escollida MVP del torneig. A més, l'infantil A va aconseguir també pujar al podi amb una meritòria tercera posició. Abans ho diem, abans ho expliquem, perquè parlàvem de les germanes Pou, que són unes autèntiques referents a aquest club futbol de l'Eixample. Doncs justament la Mila Pou, la gran de les germanes, també es van dur un reconeixement molt especial, i és que la jugadora de l'infantil a Eixamplí va ser premiada com a la millor portera del torneig. I per últim, no volíem oblidar-nos de destacar que aquesta passada Setmana Santa es va disputar la vuitena edició, es va celebrar més aviat la vuitena edició de les jornades de tecnificació del Club Futbol Sala Eixample. Van ser 4 dies plens de futbol sala i d'aprenentatges a l'Institut Viladomat, tot això en un any que ha estat un any més escenari d'una gran experiència per a més de 50 eixamplins i eixamplines. Per tant, una autèntica festa que queda també registrada a xarxes socials del Club Eixamplí amb una foto preciosa de família. I per tancar, a causa d'aquests problemes i no rebre a temps la informació per part del club groc i negre, no podrem donar aquesta jornada tots els resultats i marcadors, se'ns en quedaran alguns pendents de l'associació esportiva Nova Esquerra, però sí que podem avançar, i això que ho estàvem fent molt bé les darreres jornades, que no va ser la millor jornada per al conjunt groc i negre, per a tots els seus equips. I és que, sense anar més lluny, per exemple, el sènior A masculí no va poder aconseguir la cinquena victòria consecutiva, estava en gran dinàmica, però aquesta jornada s'havia d'enfrontar al líder de la categoria, el futsal Tremedal, i la derrota va ser contundent. El resultat final va ser de futsal Tremedal 10, associació esportiva Nova Esquerra 2. I altres notícies que sí que podem explicar és, per exemple, que el juvenil A i el cadet van ajornar els seus partits i el sènior C no jugava aquesta passada jornada. Per tant, se'ns queden pendents els resultats del juvenil B, el sènior B i de l'infantil. No els podem comunicar, però el que sí que se'ns va dir ja fa uns quants dies és que no va ser la millor jornada per als groc i negres, així que els animem a intentar recuperar el camí de la victòria i dels bons resultats. Poc més per la nostra part, demanar disculpes perquè avui ha estat un programa, de fet, sirat dels més llargs, i això també té mèrit, de la història de l'Eixample Esports. És el més llarg, durarà una hora, no ens havia passat mai això, i això explica també, doncs, les dificultats que hem tingut, però també l'esforç que ha fet un servidor per poder-vos apropar una setmana més tota la informació esportiva de l'esquerra de l'Eixample. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, @eixamplesports, a un servidor també, @jordigallegas, i que ens podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous en directe a Eixample Barcelona Ràdio. A causa de la Setmana Santa, aquesta setmana hem emès un dia menys, emetrem el dimecres, dia de Sant Jordi, i el dijous. I recordeu també que si us heu perdut el programa en directe i el voleu recuperar, o voleu escoltar algun dels 71 programes anteriors, ho podeu fer amb totes les facilitats del món a l'apartat de podcast a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Només heu d'entrar a l'apartat de l'Eixample Esports. Sense més, un servidor, Jordi Gallegàs, us agraeix una setmana més la vostra escolta. Us demana novament disculpes per aquests problemes que hem tingut, hem fet lo màxim i jo crec que ha sortit encara prou decent. Agrair-vos la vostra escolta, com dèiem, i emplaçar-vos la setmana vinent amb la 73a edició de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu una grandíssima setmana i gaudiu moltíssim d'un dia fantàstic com és el de Sant Jordi.
Eixample Esports amb Jordi Gaya.